Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui dedicarem el programa a la robòtica industrial. I no parlarem de la gran robòtica de la indústria de l'automòbil, per exemple, encara que en definitiva parlarem de robòtica, però intentarem centrar-ho a la PIME, que és a qui va adreçat a aquest programa. La robòtica està realment revolucionant la indústria de PIME, ja que permet l'automatització de processos que abans eren manuals i molt més costosos. Ja fa temps que funciona la robòtica, molt de temps, però actualment està canviant i està sent assistida inclús per la famosa intel·ligència artificial. Els robots, com sabeu, poden realitzar tasques repetitives i precises amb molta més eficiència i velocitat, la qual cosa redunda en una reducció de costos de producció i augmenta, sens dubte, la qualitat del producte final. Per una altra part, la robòtica ajuda o pot ajudar a les empreses a millorar la seguretat dels seus treballadors, ja que suprimeix tasques que serien perilloses i també tedioses. En resum, la robòtica és una eina molt valuosa per la PIME, ja que en definitiva el que pretén i aconsegueix és augmentar la seva competitivitat i millorar la seva rentabilitat. Per parlar avui de robòtica, que centrarem una mica en la PIME, tenim amb nosaltres el senyor Salvador Giró. En Salvador Giró és president de l'Associació Espanyola de Robòtica i també és president d'una de les fires i congressos més importants en aquests moments a Espanya, que inclouen la robòtica dintre del seu esdeveniment. M'estic referint a l'Advanced Factories. Bé, i ara ja sí, sense més presentació, dono la benvinguda a en Salvador Giró i comencem el programa.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, Salvador, abans de tot, benvingut al nostre programa.
Gràcies. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bé, com saps, aquest programa va adreçat a pimes i a pimes en procés de transformació digital. Acostumem a parlar de temes més de gestió, però avui volem parlar d'una cosa realment important, que com són els robots, no? Sembla, encara hi ha qui pensa que els robots són aquelles coses de les pel·lícules de ciència-ficció d'abans, però ha avançat molt el tema i per això et tenim aquí avui amb nosaltres. Vinga, doncs potser la primera pregunta seria definir, perquè quedi clar, què és un robot amb el context que estem parlant. Estem parlant d'empresa i etc. Com definiries robot o robòtica?
Bueno, la definició de robot és un aparell, diguéssim, d'alguna manera, que és capaç de fer una sèrie de processos, sobretot a nivell industrial. Fins ara es parlava de braços robòtics, perquè només era el braç i res més que això, però en els últims anys s'han anat incorporant una sèrie de complements molt importants, com és el tema de la visió i la intel·ligència artificial. De fet, els robots abans solament podien fer coses de forma repetitiva i emplaçant el que tenien que moure en un lloc predeterminat, i amb l'entrada de la visió artificial es pot emplaçar el que tenen que fer en qualsevol lloc i amb l'entrada de la intel·ligència artificial inclús poden fer coses de forma autònoma. Els robots, durant molts anys, s'han utilitzat sobretot a plantes de producció, diguéssim, a la indústria. Però els robots van molt més enllà d'això. O sigui, els robots ara han entrat doncs, a la vida habitual, diguéssim, el que es diuen robots de serveis, que els podem tindre des de la robòtica que pot ajudar-nos a cuidar les persones grans o els robots que poden utilitzar-se amb tasques agrícoles o els robots mòbils que veiem ara sobretot a l'entorn de la logística que s'han, en els últims anys s'ha instal·lat en grans quantitats. Bé, la robòtica és algo que d'alguna forma fa anys que està present en el món industrial però que ja s'ha desplaçat al resta dels àmbits, tant de treball com de lleure.
Bé, un cop definida, potser també seria important per conscienciar la gent que ens està sentint, que ens comentessis per què és important, per què és realment important implementar processos d'automatització i de robotització a les empreses i sobretot a les plantes industrials.
Bé, l'automatització, de fet, es podria definir com la digitalització de les plantes de producció, diguéssim, d'alguna manera, no? Per què és important l'automatització i la robotització de les empreses? Bé, fins fa uns quants anys, la diferència competitiva entre les empreses era la mà d'obra, la mà d'obra de baix cost, i per això moltes empreses doncs, se'n van anar a Àsia durant molts anys. Tot això ha canviat molt ràpidament. Ara mateix, el secret de la productivitat i, per tant, de la competitivitat de les empreses és l'automatització. I no és que ens ho inventem nosaltres. De fet, els primers que estan automatitzant i robotitzant més són justament els països asiàtics. De fet, hi ha una idea que es tenia fins ara fa poc i que mica en mica va canviant, i és que la robotització i l'automatització prenia llocs de treball. Però això no és cert. O sigui, si mirem les estadístiques, els països amb un índex de robotització més alt són justament els països que tenen una taxa d'atur més baix. Això per una banda. I per una altra banda tenim un fet curiós, per dir-ho d'alguna manera, i és que tant a nivell de planta de procés, a nivell industrial, com a nivell de robòtica de servei, que podria ser el món de la restauració, hi ha una sèrie de treballs que comencen a ser difícils d'omplir per persones. És a dir, són d'alguna manera perillosos, difícils, repetitius, ocupen moltes hores a deshores, i tot això, mica en mica, s'està substituint, diguéssim, aquestes feines que no vol fer ningú per robots. El que sí que és cert és que tenim un cert problema a nivell del món de la robòtica i de l'automatització i és que no tenim prou gent per treballar en aquest món, curiosament. És a dir, per una banda, com he dit, ja no prenen lloc de treball i per altra banda, el món de la robòtica comença a necessitar molta mà d'obra d'alt nivell o de nivell mig, tant universitaris com gent de formació professional, i ens trobem amb aquest gap, diguéssim, que tenim molta feina i molt poca gent que la pugui fer. I això és algo que estem treballant molt seriosament dins de la nostra organització. Jo sóc el president de l'Associació Espanyola Robòtica i una de les missions, diguéssim, de la nostra organització és d'alguna forma intentar incrementar el producte interior brut industrial del nostre país via l'automatització industrial. I aquest és un dels targets. I un dels problemes que ens estem trobant i intentem solucionar, com us deia, és aquesta falta de talent que no és solament a nivell de joves, sinó que la idea també aquí és començar a treballar amb aquests nanos que avui tenen 10 anys a la primària i secundària perquè d'aquí 10 anys seran els que tindran que ocupar els jocs aquests. Des del meu punt de vista, les dues indústries tractores de l'economia mundial al final d'aquesta dècada seran, per una part, l'electrònica i, per l'altra part, la robòtica. O sigui, la robòtica creiem que serà extraordinàriament important a final d'aquesta dècada i tenim que començar a preparar-nos a partir d'ara.
Sí, em sembla molt, molt bé el de començar amb els infants, amb els nens, perquè realment són els que, com acabes de dir, dintre de poc tindran que assolir aquestes tasques. Sembla que això de la robòtica sigui o estigui reservat a grans empreses o a grans plantes industrials. Una pime, que és a qui va adreçat aquest programa, pot començar a pensar en robòtica?
Per descomptat, o sigui, aviam, mirem el nostre entorn industrial. Més del 99% de les nostres indústries són pimes. I la robòtica ha entrat en força en aquestes pimes. Des de fa uns anys hi ha una cosa que es diu una robòtica col·laborativa, que és una sèrie de robots que ens permeten treballar conjuntament amb persones i nosaltres hem vist i estem veient que aquests robots s'estan instal·lant en pimes de 4, 5, 6 persones, o sigui, des d'aquests inicis de pimes realment petites, que ajuden els robots ajuden a progressar, diguéssim, d'alguna manera, no? La pime és el nostre target. De fet, a l'Associació Espanyola de Robòtica estem arrencant un programa que es diu Robot Start Pime, que la idea és justament aquest, o sigui, intentar que les pimes utilitzin el primer robot. Per fer això, bueno, doncs ja estem treballant sobretot a tots els nivells, però també a nivell d'administració, per veure de fer una espècie de plan MOVE o MOVEO de la robòtica. I esperem que això ens surti bé. Aquí hi ha diversos players, per descomptat, les pimes, que són les que al final tindran l'èxit si això funciona, l'associació, que és la promotora d'aquest entorn, les empreses que estan al voltant de la robotització i l'automatització i, per descomptat, doncs, l'administració i també les entitats financeres. O sigui, tots una mica tindríem que anar empentant perquè això pugui sortir. De fet, això que volem fer no és res més que una versió millorada d'algú que es va fer a França l'any 2013, que es deia Robot Start PME, i que gràcies a això sembla ser que en aquests 10 anys l'increment de productivitat de les empreses franceses ha augmentat un 2% al PIB industrial. I, per altra banda, el que està clar és que el nombre de robots ha augmentat també. Curiosament, amb el nostre país ha passat el contrari. O sigui, no és que haguem disminuït amb la incorporació de robots, però no estem creixent als nivells que creixen altres països.
Estem parlant de robot industrial, però hi ha més tipus de robots. Jo recordo que l'altre dia em parlaves off the record de robòtica mòbil o robots de serveis. Fes-nos, tenim uns oients molt amplis, una mica un panorama dels diferents tipus de robots que tenim actualment.
Sí, això està una mica basat en el que la IFR, la International Federation of Robotics, té unes estadístiques i separa en dos vessants. El que és robòtica industrial, que seria aquella robòtica directament relacionada amb les factories, amb les indústries, i el que ells diuen robòtica de servei, que aquí podríem dividir-la en dos, que seria, per una banda, la robòtica mòbil, que és sobretot el que s'utilitza en entorns de logística, o sigui, segur que heu vist documentals on grans companyies, no vull dir noms, doncs tenen robots que es mouen a gran velocitat movent caixes i productes amunt i avall. Això és una part de la robòtica molt important i, per cert, el nostre país, Espanya, és un dels principals fabricants d'aquest tipus de robòtica. Tenim els grans fabricants, els tenim aquí. Aquí anem bé. I després el que diríem robòtica de servei professional. La robòtica de servei professional és un gran sac, diguéssim, on hi cap doncs, la robòtica assistencial, i això doncs, seria els robots doncs, que poden estar als hospitals o que poden fer l'assistència a les persones grans. La robòtica, per exemple, agrícola, que seria aquests robots tipus tractors automatitzats que són capaços de recollir fruita o fer les tasques agrícoles. La robòtica lligada a la construcció, es comencen a fer sistemes robòtics que són capaços de fer cases, diguéssim, i tota aquesta robòtica col·lateral, diguéssim, la robòtica de neteja, o sigui, no les rumbes, perquè això no és, que també són robots, les rumbes, però això no és professional, però la robòtica de neteja d'aeroports, per exemple, que això ja és automatitzat. Tota aquesta robòtica és el que es considera robòtica de servei, que té, és la que té un creixement, des del nostre punt de vista, molt més important.
I hem sentit parlar, i cada vegada més, de la nanorobòtica, en el sentit de robots que inclús es poden posar dintre del torrent sanguini. No sé si això és robòtica o simplement és màrqueting i ens ho venen.
No, és robòtica. S'està treballant, diguéssim que és la part de la robòtica potser que està menys avançada i més amb nivells d'investigació, però existeix i hi ha la vessant de la nanorobòtica existeix i està molt lligada a la cura d'enfermetats, amb la distribució de medicaments molt, molt directament relacionats amb atacar el nucli de l'enfermetat de forma direccionada. I això és un tipus de robòtica. I després hi ha un altre tipus de robòtica que no he parlat, que és la robòtica espacial. O sigui, tot el que és els robots que van a mar o tots aquests coets de que d'alguna manera doncs, no deixen de ser robots. I si ho volem extendre encara una mica més, doncs els cotxes autònoms no deixen de ser robots també, d'alguna forma. I aquí entraríem ja també a parlar amb el tema de la intel·ligència artificial, que si vols doncs ho podem extendre una mica.
Sí, no, ens hem menjat ja molta part del programa, ens queden 4 minuts. Sí, fem una pinzellada a la intel·ligència artificial perquè ara actualment amb el xat GPT estem tots bojos, no sé si és un robot o no és un robot, però com la intel·ligència artificial condueix o fa que sigui més productiva la robòtica, vaja.
Jo recordo que fa 6 o 7 anys donava conferències sobre la indústria 4.0 i el que deia és que què era la indústria 4.0, o sigui, una evolució o una revolució? I sempre arribava a la idea de que era una evolució. Això va canviar fa uns 5 anys aproximadament amb l'entrada de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial dona un plus, o sigui, els robots poden ser intel·ligents, els pots ensenyar i poden fer coses que no estan, d'alguna manera, programades. O sigui, sí que estan programades, però diguéssim que el robot, d'alguna manera, és autònom per fer coses que, a priori, no haguessis programat tu. L'evolució en aquest entorn és increïblement gran. Jo diria que cada dia ens sorprèn una mica més aquest entorn. El xat GPT hem vist temes de lingüística, però l'última versió, la versió 4, ja incorpora temes d'intel·ligència artificial dins de les imatges i els vídeos i tot això. Realment és un salt increïble que, per una banda, és el futur, i quasi que no, que és el present, i, per altra banda, té un gap, una mancança ara mateix, que és el tema ètic. Des d'algun punt de vista, no s'ha tractat encara el tema ètic. Com sempre, la tecnologia va més de pressa que la legislació i aquí tenim algo que tenim que treballar seriosament, perquè al final, si els robots són intel·ligents, se'ls haurà de dir el que poden i el que no poden fer. I això és una tasca que tenim per endavant.
Dintre de molt pocs dies hi ha a Barcelona una fira que és l'Advanced Factories, de la qual crec que tu ets president.
Correcte.
Fes-nos 5 cèntims, ara tenim, et vaig posar al dia, tenim 2 minuts de programa. Què és l'Advanced i dins de l'Advanced quina presència té la robòtica?
Bé, l'Advanced Factory a dia d'avui és la fira més important d'automatització industrial del nostre país i jo diria inclús que del sud d'Europa. Vam començar fa 7 anys i ha crescut notablement. L'any passat vam tindre 10.000 metres quadrats, aquest any passem a 30.000 metres quadrats, perquè és Advanced Factories més Advanced Machine Tools, conjuntament. I aquí trobarem doncs, tots els proveïdors de la indústria i, a més, trobarem el Congrés d'Indústria 4.0, que m'agradaria quasi dir-li a l'Automation World Congress, perquè realment és el congrés més important d'automatització industrial a nivell europeu, ara mateix, per nombre de conferenciants i per la qualitat de les seves conferències.
Quines dates és? Simplement telegràfic.
Sí, del 18 al 20 d'abril.
Del 18 al 20 d'abril. I aquest any és a Fira Barcelona?
És a Fira Barcelona per primer any.
Bé, ara sí que ens queda un minutet. Jo diria simplement que aquest empresari d'una pime que ens està sentint i li ha sonat més o menys bé tot això, que li acabis de treure la por o li doguis l'empenta perquè realment comenci a robotitzar la seva planta.
Bé, a aquest empresari li diria primer que tingui clar exactament el que és important, el que vol automatitzar i el que li pot tenir més rendiment d'aquesta automatització. I després, doncs, que ens consulti, que passi per la fira, que pregunti, que parli, que vegi el congrés i si després de tot això encara no té prou, doncs que ens truqui a la Associació Espanyola Robòtica i li explicarem moltes coses sobre l'automatització i la robòtica industrial.
Bé, Salvador, com sempre que tenim un tema interessant, el temps s'escurça. Hem arribat al final. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i espero d'aquí uns mesos tornar a que ens posis al dia dels nous avenços de la robòtica. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu em podeu tenir. Fins una altra.
El món és digital, amb Tomàs Cascant.
Bé, i després d'aquesta interessant entrevista al Salvador Giró, ve el torn de TalkTech. TalkTech, com sabeu, és un espai amb el qual la Marta Clua ens presenta llibres, novel·les, interessants novel·les, amb les quals sempre hi ha un toc tecnològic. La d'avui crec que és especialment interessant i està relacionada, no amb la robòtica, però sí amb els videojocs. Us deixo amb TalkTech i la Marta Clua.
Hola a tots i a totes. Avui a TalkTech parlarem de la indústria dels videojocs i ho farem amb Demà i Demà i Demà, de la Gabriel Zevin, amb la traducció de l'Ernest Riera i que ha editat Edicions del Periscopi aquest 2023. Us faig una breu ressenya de la novel·la. Ens trobem davant de la història del Sam Mason, en Major, i la Sadie Green, que és la història de dues persones que des de ben petites comparteixen l'afició pels videojocs. Anirem veient-los amb la seva infància, quan es coneixen en el passadís d'un hospital, i on comencen a jugar i a forjar una amistat que durarà molts anys. Però la vida va girant, i en Sam i la Sadie es separen una temporada per retrobar-se quan estiguin a la universitat, amb la mateixa passió pels videojocs, que tenien però ja més preparats i amb ganes de fer realitat el somni de crear universos fantàstics i imaginaris. I així ho fan, i creen un joc tan genial que es converteix en un èxit mundial que els desborda totalment. I hauran d'aprendre com viure amb l'èxit i també amb el fracàs i anar calibrant com canvia la seva relació d'amistat. A poc anirem coneixent l'origen de la coixesa d'en Sam, el naixement d'Ichigo, l'optimisme del Marx i les relacions tòxiques de la Sadie. No us vull explicar gran cosa, perquè és una gran història que cal anar descobrint i gaudint i això espero que ho feu vosaltres. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una novel·la on se'ns apropa a la indústria dels videojocs. Des del principi, amb la part del procés creatiu d'un videojoc, amb un entorn estudiantil, fins a la creació d'una empresa dins del sector tan complicat. Veiem de quina manera les empreses volen rentabilitzar els jocs que tenen èxit, creant tot un entramat al seu voltant. Ja sigui donant continuïtat al joc amb segones parts, com amb tota la part del merchandising que es pot generar per garantir un exèrcit de seguidors. El llibre ens mostra també de quina manera un èxit o un fracàs pot tenir grans afectacions en la vida de les persones que s'hi dediquen. Demà i Demà i Demà ens parla de la passió per viure i perseguir un somni, per impossible que sembli. De la indústria dels videojocs, de la poca presència de les dones en aquest àmbit, dels impactes, dels èxits i dels fracassos, de seguir endavant malgrat la vida ens faci trontollar. Però sobretot ens parla de la necessitat que tenim tots d'estimar i de ser estimats, de no sentir-nos sols, de la família, ja sigui de sang o de la que esculls, de l'amistat amb majúscules i de la imaginació, el nostre lloc secret i únic on sempre hi trobem caliu. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I aquí acaba el programa d'avui.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.